saludem a aquesta hora del matí en Jordi Orno. Jordi, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia. Però, perdó, Jordi, tenia el rogall encara.
T'has d'aclarir.
Digue'm.
Aviam, sé que tenies un tema, abans que passem a uns temes tu que t'agradaria parlar, sobretot d'actualitat, però jo avui ha passat una cosa i l'Abel suposo que ens està escoltant des de la redacció, sent els companys de la redacció li diran, li rogaria a l'Abel que ens portés el que m'ha estat ensenyant avui aquest matí, que és del tot curiós i era un tema que també em volia parlar amb tu, espero doncs que ens pugui portar allò relacionat amb el cine, que a mi m'ha fet molta gràcia de veure-ho, que de fet abans era molt habitual i ara potser no, ja ha desaparegut, perquè vull dir, ja ha passat, ja no es porten. Però a veure si a l'Abel ens pot fer aquest favor i ens pot portar el que estàvem parlant aquest matí, el que m'estava ensenyant relacionat amb el món del cinema. Vai. I que segurament tu te farà gràcia.
Sí, si te sembla, mentre esperem a l'Abel, sí, comentem aquests dos personatges d'actualitat que jo portava per comentar. Bueno, ja veig que arriba.
Ja arriba.
M'ho porta a mi?
Sí, sí.
Sí.
Això és el que...
Els programes demà.
Els programes demà.
Un dia t'aportaré tres àlbums que tinc.
Carai.
De programes demà, que un senyor gran, pare d'un meu amic, els col·leccionava quan aquest meu amic se'ls va trobar i el seu pare desgraciadament ja es havia mort, va dir: ostres, jo que tinc res a fer d'això, què et sembla? I jo dic: dona-me'ls, que algun dia, bueno, me'ls va oferir i jo tinc aquests àlbums que bé, sempre és allò de dius, quan hi hagi alguna exposició o alguna cosa.
Exacte.
Doncs sempre els pots oferir i fins ara no he tingut ocasió, però tinc una bona col·lecció d'aquest senyor que, esclar, en la seva època, que és l'època dels meus pares, perquè, esclar, eren de la mateixa edat, doncs va tenir la curiositat d'anar-los a guardant. Mm-hmm.
Hi havia gent que feia col·lecció, era tot curiós, eh? La cartellera doncs, de la pel·lícula que passava.
Sí, són aquella època que tots de petits recordem, que hi havia els programes de mà, hi havia, ara parlaria d'esports, el marcador simultani, el dardo,
sí,
els
sí,
resultats que et donaven al sortir del partit.
Sí, ja havíem parlat aquell dia que parlàvem del cine de Las Vegas a Figueres, que els quan sorties
exacte.
Te donaven els resultats de
això
futbol,
varen parlar,
el esportiu.
Exacte, això en vam parlar del dia que comentàvem la reobertura, que encara no sé com està, del cinema a Las Vegas de Figueres. En fi, això són...
Són relíquies.
Són relíquies. Precisament, pel jovent d'avui en dia, això ja no és que siguin relíquies, això ja no saber ni de què parlem, perquè avui dia sí que està molt de moda els tríptics, allò que vas al cinema i te donen aquell tríptic on hi ha tot multisales, no hi ha només una pel·lícula, sinó que n'hi ha d'haver hasta 10, depèn del cinema que sigui. I llavors, bueno, aquí no hi havia res més que el cartell.
Sí, però n'hi ha un, que penso que és una pel·lícula de l'Antoni Molina, si el tens aquí.
La hija de Juan Simón.
Obre'l.
Sí, aquest és cine empordanès de Bellcaire.
Sí. Inclús hi ha la cançó, eh?
Hi havia, no, les cançons.
Les cançons de la pel·lícula.
Les cançons de la pel·lícula.
És del tot curiós, eh?
Sí, les cançons de la pel·lícula. I a darrere, doncs, bueno, això era mira, la festa major de l'any 1957.
Clar, per les festes majors, abans el cine sempre passava les millors pel·lícules.
I que no faltés, eh? Noticiarios Nodo.
Ah, amb això sempre.
Que normalment, això també és una curiositat, quan el Nodo arribava en aquests pobles, clar, no era el Nodo que et podien passar a Girona o a Barcelona,
que
era una notícia, bueno, doncs que, clar... Hem de tenir en compte que les notícies del Nodo s'anaven, es filmaven sobre el terreny, es havien de positivar, d'editar, bueno, llavors en aquell cas era muntar, I llavors se distribuïen... Clar, llavors tu quan veies aquella notícia de que el Generalíssimo havia inaugurat un pantà, poder feia un mes que estava inaugurat aquell pantà, no? Mm. Però bueno, quan arribaven en el poble ja feia encara molt més temps. I a més, amb uns estats, la còpia en 35 estava en un estat tan, a vegades, tan deplorable...
Perquè és que ja havia passat molt de pobles.
Que si el nodo durava 10 minuts, que era el que solia durar aquell noticiari, quan t'arribava tu ja en durava 6. O sigui, i la meitat de les notícies, en fi...
Home, el nodo anava bé per si arribava a estar al cine. Sí. Perquè ja tenies aquells moments del nodo, i bueno, ara durant estar començant el nodo ja vaig bé, no?
Sí, el que ara passa amb els anuncis i els tràilers a les pel·lícules d'estrena. Però bueno, el dels programes demà és una cosa curiosa que, en fi, ja dic jo, si mai hi ha una exposició d'aquest tipus de coses, diguéssim, d'abans, perquè el jovent faci una mica de retrospectiva de lo que era, doncs, bueno, jo tinc aquesta...
Estaria bé, Doncs, coincidint, potser amb un aniversari del programa, el programa de cine, doncs que es fes una exposició d'aquests cartells.
Bueno, jo ja, per el que veig d'aquests programes demà, és que ja sé d'on te'ls ha tret, l'Abel.
No, és que aquest dematí l'Abel me'ls ensenyava, diguem que doncs, li havien una persona que en col·lecciona d'allà de Bilcaire, i ell li ha demanat perquè, doncs, com que ell és del director també de la revista que fan a Bilcaire, doncs perquè pogués sortir. M'ha fet gràcia perquè dic, ostres, sí que és veritat que això existia, i hi ha gent que en feia col·lecció, que se'ls guardava. Per exemple, la meva mare el guardava, el tenia en una caixa posat. El que passa que ja no sabria ni on tot trobar-la, però a mi...
Doncs jo vaig recordo tenir... Jo vaig tenir aquesta sort de que un meu company doncs, me'ls va oferir, perquè ell no sabia de què fer-ne, i jo els tinc com a relíquia.
Però estaria bé, com torni a fer un altre aniversari del programa de cine, doncs, fer aquests veure doncs, com eren abans els cartells i aquests programes demà i coses relacionades amb el món del cine.
No, i aviam, aquests són programes demà, però pensa que hi havia autèntics artistes que dibuixaven
sí,
els
ja
cartells grossos.
Sí, el cinema, sobretot a Barcelona,
ara dibuixaven. Estem acostumats a que són fotografies ampliades i tal. Però no, inclús aquí se pot apreciar que la majoria d'aquests cartells, per exemple, els cavalleros les prefieren rúbies, aquí és una mena de muntatge, fotomuntatge, dels protagonistes de la pel·lícula. Però hi ha cartells que són autèntics obres d'art fetes pintades a mà.
Sí, no.
O sigui que hi havia autèntics artistes.
I aquests, m'imagino, que esclar, eren uns cartells que es feien ja per tots els cines. La primera pàgina i a darrere només hi posaves el cine Untera.
Ah, exacte. Sí.
No feien específicament per cada cine.
No, el de davant ja era el pesquí, que és com es deia del quadre gros, en petit, i a darrere s'imprimia la publicitat del cinema on es projectava, amb els horaris i el motiu i tal.
Molt bé, doncs me feia gràcia això perquè ha passat avui, però avui havíem de parlar de dues persones que ens han deixat aquesta setmana.
Sí, de dues persones perquè allò que diuen per al jovent, doncs no són massa coneguts, però sobretot una, la Margot, que pel seu nom, els que tinguin certa edat ja no els hi sonarà, però val a dir que abans de que els superherois estiguessin tan de moda, a finals dels 70, aquesta actriu va interpretar la primera Lois Lane, que es va fer famosa al cinema, amb el primer Superman, que interpretava Christopher Reeve. O sigui, les pel·lícules que Christopher Reeve va interpretar com a Superman, la Lois Lane, o sigui, la seva partener, era la Margot Kidder. Aquesta actriu doncs es va fer molt coneguda per aquest paper, que després han interpretat moltes altres actrius en les diferents entregues que hi ha hagut de l'Home de Ser. Aquesta actriu va tenir una desgràcia de l'any 1990, a patir un greu accident que li va provocar uns trastorns psicològics molt importants, i que fins al 2007 la varen tenir doncs, totalment aïllada pràcticament del món. Després, doncs, ella va dir que havia superat gràcies a la medicina natural. Com a homenatge a ella, el 2005, va aparèixer en alguns episodis de Smallville, que aquesta sí que és la sèrie que pel jovent d'avui dia doncs els recordaran, doncs era les aventures del jove Superman en el seu poble, Smallville. I ella ja va aparèixer, doncs, no de Lois Lane, però sí que interpretava un altre paper, i on també hi apareixia Christopher Reeve. Precisament ella era l'ajudant del paper que interpretava Christopher Reeve a Smallville. Aquesta era la Margot Kidder, que va morir el 13 de maig, gairebé a punt de fer 70 anys. I l'altre personatge és Antonio Mercero, que aquest sí que ja l'hem parlat molt en els mitjans de comunicació.
Avui, per exemple, amb Víctor Alexandre n'ha parlat.
Un director que, curiosament, no és que sigui molt reconegut per la seva activitat cinematogràfica en quant a sales. Sí que és molt reconegut per la seva activitat televisiva.
Sí, senyor.
Per tant, tothom el coneix perquè va ser el creador de Verano Azul, Farmàcia de Guàrdia, però no només d'aquestes dos, sinó que també va crear Cròniques d'un Pueblo, Ese Señor de Negro i Manolito Gafotas. Clar, per les dos que més se'l coneix és per aquestes dos, Verano Azul i Farmàcia de Guàrdia, que a part de tot, doncs, les sintonies d'aquestes dues sèries van ser molt conegudes.
I Cròniques d'un Pueblo, els que tenim una edat, també.
També, però...
amb aquella sintonia de protagonistes,
sí,
Cròniques d'un Pueblo.
Que sempre hi va haver la disputa qui era l'ou o la gallina.
Exacte.
Però també se'l va reconèixer per La Cabina.
La Cabina.
Però La Cabina no era una pel·lícula.
No.
Era una TV movie, que va guanyar l'Emmy l'any 1973 per aquesta pel·lícula. I l'Emmy és l'Oscar de la televisió. Vull dir, em sembla que va ser la primera i no és l'única vegada en què un programa, una producció televisiva d'Espanyola va guanyar l'Emmy
el que es va parlar aquella època de La Cabina i va sortir per això, no? Perquè premi, aquest reconeixement internacional que havia tingut.
Doncs per les pel·lícules poder no és tan conegut, perquè La Guerra de Papà del 77, Toby del 78, no sé, Espérame en el cielo, del 88, potser són tres títols que han passat molt. Però és curiós que l'any 2003 va fer una pel·lícula que es deia Planta Quarta, i quan us expliqui de què va, vosaltres la relacionareu amb una sèrie de televisió. Era la relació que tenien uns nens malalts amb un hospital i de les entremaliadures que feien quan ningú els veia, sobretot a les nits.
Pulseres vermelles.
Exacte. Doncs això era Planta Quarta de l'Antonio Mercero. I hasta aquí, doncs, el record d'aquests dos personatges que, més que res, el jovent d'avui dia no els tenen massa presents, perquè, entre altres coses, la seva obra doncs, ja està molt, molt llunyana en el temps. I em sembla que ja avui hem fet la quota de comentari inicial.
Doncs anem ràpidament a les estrenes.
Anem per les estrenes. Bueno, les estrenes aquesta setmana...
Tenim la francesa, no, Jordi?
Sí, tant,
que no falli,
tant,
ja, que no falti mai la francesa.
Ni una i hasta vegades dos. Bueno, aquesta setmana tenim molt de cosa relacionada amb personatges reals. Borg versus McEnroe. Aquesta pel·lícula està basada en l'entorn de la relació entre aquests dos grans tenistes i, sobretot, el que va envoltar amb una final de Wimbledon de l'any 1980. Eren dos esportistes extraordinaris, però totalment oposats amb el que a nivell de caràcter personal representa, i va provocar que hi haguessin dos corrents totalment anteposades, els grans admiradors de Borg i els grans admiradors de McEnroe.
Que era tot un espectacle.
Borg era
més seriós,
el fred, el seriós, l'home de gel. I McEnroe, el que va instaurar les protestes a l'àrbit,
trencant raquetes. Sí.
En fi, pel·lícula que els amants del tennis la gaudiran, i els que no són amants del tennis també, perquè és una pel·lícula dramàtica amb unes excel·lents interpretacions d'un actor que es diu Sverrir Gudnason, que interpreta Björn Borg, i Cia LaBeouf, que pel nom no ho sé, però és el que va fer de fill de l'Indiana Jones en la pel·lícula on Indiana Jones resulta que tenia l'última que van fer que tenia un fill, eh? I, doncs aquest sí, ja l'ha viu, i també va ser un dels protagonistes de les primeres entregues de Transformers. Per tant, aquests dos actors són els que donen vida a aquests dos personatges. Abans he parlat de superherois, doncs ja, si no n'hi ha ja prou amb els que ja tenim que dominen la taquilla, doncs ara n'arriba un altre, la segona entrega de Deadpool. Deadpool és aquest superheroi, més ben dit antiheroi i poca vergonya, personatge de Marvel, desvergonyit, mal parlat, i que la seva primera pel·lícula doncs ja va tenir molt d'èxit. Ara repeteixen els mateixos protagonistes, encapçalats per Ryan Reynolds, que interpreta el personatge, i s'hi afegeixen altres actors, com Josh Brolin, que dona vida en el dolent...
El Goonie.
El dolent de Thorn, que es diu Cable. Val, doncs ja tenim el d'això. La primera basada... la segona basada en personatge real. Es diu Dos Corones i explica la vida d'un sant. Un sant no s'ha conegut en el nostre país, que es diu Maximilià Kolbe, i que va ser un màrtir. La seva vida es va dedicar a ser missioner, però se'l va conèixer per haver estat assassinat a Auschwitz el 1941, on va desenvolupar la seva tasca de fe entre els presoners del camp de concentració. Francesa. Ja hi som. El taller d'escriptura és una pel·lícula dirigida per Laurent Cantet, un director que quan parlem de cinema francès sol sortir sovint, i que doncs ens parla de la relació d'uns joves problemàtics durant un taller d'escriptura on surten tots els temes haguts i per haver, des del racisme fins a les relacions intersocials i també, com no, les sentimentals entre els components d'aquest grup que realitza aquest taller d'escriptura. Més personatges reals. Les estrelles de cine no mueren en Liverpool. Aquesta està basada en les memòries de joventut de l'actor britànic Peter Turner, on ens explica la seva relació amb l'actriu del cinema clàssic Gloria Grahame, que els separaven doncs molts anys, de gairebé 30, d'edat. Va ser una relació molt comentada a l'època, però que, tot i els comentaris que van aixecar, doncs ells varen mantenir aquesta relació, a on doncs la malaltia de l'actriu hi va tenir molt a veure de cara a que ell doncs s'hi dediqués en cos i ànima gairebé a cuidar-la. Aquí els Annette Bening i Jamie Bell són els dos personatges que encarnen aquests dos actors, un jove actor de promesa i l'altre una oscaritzada actriu de Hollywood. Charlotte Rampling, una actriu veterana que feia molt temps que no vèiem i que la vam veure amb la pel·lícula d'Espies Gorrión Rojo, doncs ara torna com a protagonista absoluta de Hannah, una dona madura, ja entrada en banys, que passa un mal moment, el seu home està a la presó i ella doncs pateix una soledat en el seu dia a dia bastant insuportable. Lynn Pitt és la relació d'un jove amb un cavall, un jove que viu amb el seu pare, doncs la seva mare els ha abandonat, i ell doncs s'apunta a treballar a l'estiu per fer algun diner, però entabla relació amb un cavall, perquè ja treballa en un estable, i aquesta relació doncs serà molt profunda entre aquest cavall, que es diu Lynn Pitt, o sigui, el nom de la pel·lícula també és el de... I acabem amb Sansón, un personatge bíblic, no sé si real o no, però el cas és que Sansón doncs és aquest jove que tenia una força sobrehumana i que va ser traicionat per Dalila, que el rei dels filisteus doncs va fer que li tragués quin era el secret de la seva força, que tots sabem que era els cabells. O sigui, una pel·lícula per anar a veure com és feta, perquè tant el començament com el desenvolupament com el final, tothom sap de què va. I si et sembla, passem a Torroella.
Sí.
A Torroella, doncs, Agatha Christie, amb La caça torcida, una pel·lícula basada en aquesta novel·la, una novel·la no massa coneguda de l'escriptora de misteri, i que, bueno, doncs, ens planteja sempre el glamour de les localitzacions, amb una casa senyorial on la mort del patriarca en estranyes circumstàncies és el detonant per aquesta història plena de misteris i sospites. Un repartiment, com sempre, extraordinari, com sol ser en aquestes pel·lícules de la Agatha Christie, amb Glenn Close, Gillian Anderson, Christina Hendricks, Max Irons i Stephanie Martini. Per tant, doncs, és un bon repartiment. I, com sempre, allò de que qui menys t'esperes és qui ha sigut el culpable de la
com
situació.
Com sempre passa amb les novel·les de la Agatha Christie. Sempre la culpa era del majordom.
Exacte. O almenys també sempre hi està involucrat.
Hi està involucrat.
Encara que només sigui per portar la tassa de te de l'hora que toca.
Molt bé, doncs Jordi, ja ho saben els oients, avui a les 8 i demà a les 4, més de cine, també l'actualitat d'aquests temes que ens explica, més ampliada l'actualitat d'aquests temes que ens explica en Jordi, de les estrenes de cinema i altres coses que fan en el programa. No se'l perdin, els recomano. Jordi, gràcies i fins la setmana que ve.
Molt bé, fins la setmana que ve. Adéu-siau.
Bé, i ho deixem aquí, us deixem ara amb l'informatiu que ens portarà l'Abel, seguidament el Zona Mixta, esports amb l'Ivan García. Recordin, el cap de setmana, programes de producció propi, també els que ens arriben des de la xarxa, per passar un bon cap de setmana en companyia de Ràdio L'Escala. De la meva part, res més. Tornem el dilluns. Adéu-siau. Ja